Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions, xoc entre govern i oposició respecte a l'escola a la Mirada, amb la balança inclinada finalment a favor del posicionament de l'executiu. La majoria que sumen Junts i Esquerra ha tombat la petició de l'AFA perquè l'Ajuntament sol·liciti l'aixecament de la suspensió del procediment judicial que afecta la ubicació del centre al Parc del Bosc de Volpelleres. És a dir, que un jutge dicti sentència sobre aquesta qüestió. No anirem en contra de la decisió dels serveis jurídics en benefici dels interessos de l'Ajuntament, ha dit el tinent d'alcaldia Jordi Puigneró. Sant Cugat en Palestina, l'entitat Suds i la fotògrafa Esther Pérez rebutgen que la mostra La resistència invisible a dones palestines contra l'ocupació s'estableixi a la Biblioteca de Volpelleres Miquel Batllori. Reclamen que l'exposició s'aculli al lloc acordat inicialment, al claustre del monestir. Ho ha dit el membre de Sant Cugat en Palestina, Pau Compte, a l'audiència pública del ple de gener, celebrat aquest dilluns, on ha acusat el govern municipal de ser còmplice de silenciar la denúncia de crims. El primer ple de 2025 ha estat curt, amb un ordre del dia en què bona part dels punts han estat les mocions presentades pels partits. Al ple hi ha hagut consens unànime amb una declaració institucional de suport al manifest del Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust i una moció institucional per dotar d'una biblioteca pública a la Floresta i que doni servei també a les Planes. Aquest ha estat el resultat de les votacions de les diferents mocions presentades. Consulta'l a www.cugat.cat. Així doncs, les Planes i la Floresta tindran una biblioteca pública. Així ho ha acordat el ple municipal aquest dilluns a través d'una moció institucional original d'En Comú Podem. L'equipament que s'ubicarà a la Floresta donarà servei a 6.000 persones. En aquest sentit, la moció també contempla estudiar la connectivitat per accedir a la futura biblioteca en transport públic. L'Oficina Jove de Sant Cugat comptarà amb una nova línia d'assessoria centrada en l'atenció a les sexualitats per a adolescents i joves de fins a 25 anys, gratuït, de lliure accés i confidencial. El ple municipal ha donat llum verda aquest dilluns a la proposta, que també preveu que aquest nou servei es coordini amb els diferents serveis d'atenció a adolescents i joves que ja existeixen al municipi. La moció original de la CUP s'ha aprovat amb les esmenes del govern i amb el vot a favor de tots els partits, menys el PP i Vox.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas al control tècnic, Sara Vella a la redacció, Alba Triador a la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 28 de gener i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Ferran de Juan, Jordi Casas i Dolors Vilarasau, amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora, aprofundint en el llibre de Diego Redolar, La mujer ciega que podía ver con la lengua. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de setè art. Rebrem el periodista Víctor Alexandre amb una nova entrega de Cinema a la xarxa. I afegirem una mica de ciència amb el divulgador científic Joan Anton Català. I per acabar, en l'espai d'entitats, coneixerem l'associació Morenada Unión Boliviana de la mà de la seva presidenta, Lilian Flores. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves comptades.
I quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, comença la tertúlia del Faves Comptades. Una tertúlia que, de fet, ja ha començat fa uns minuts aquí amb uns tertulians molt indisciplinats que tinc, molt xerraires, que ja han començat la tertúlia. Bé, una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens serveix per veure la ciutat des de diferents punts de vista. I avui, si m'ho permeten els tres companys que tinc a la taula, ho farem parlant de biblioteques en primera instància.
Quina
per fer-ho ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Jordi Casas, que ara el sentíem, historiador, la Dolors Vilarassau, directora de teatre i presidenta de l'Associació d'Amics de Pedra i Sang, i el Ferran de Juan, vicepresident de la Junta de la Unió, coordinador de la taula d'Arts Escèniques, membre del Consell de Cultura i membre de la Junta de l'Associació de Veïns de Can Magí. Molt bon dia a tots tres.
Ei, que jo soc president d'algun d'estudis local i també soc del Consell de Cultura.
Escolta, ho hem de fer-hi,
Digue'm.
Titulitis, eh?
President del GEL.
I membre del Consell de Cultura, dic per si vols dir-ho.
Vinga, ho
fem. Hi ha altres coses que no et diré.
Val. Són més interessants
quan,
o no?
Quan jo vivia en el teu...
Depèn.
Quan jo vivia en el teu bloc...
No era meu.
Eres el president de l'Escala,
havia
també.
Havia sigut, sí. No era meu el bloc, si fos meu.
I sindicalista.
Això també ho he sigut.
Això sí. també. En aquesta faceta encara l'hem conegut.
Ara estic jubilat, ja.
Ara jubilat.
De tot menys
no
a la ràdio.
No crec que estiguis jubilat.
I que el fem matinar molt. El fem matinar molt al Jordi i això... Això li hem de demanar perdó,
vinga,
perquè és molt aviat. Anem per feina? Anem per feina, va. El ple va aprovar ahir una moció... El ple va aprovar ahir, a través d'una moció institucional original d'En Comú Podem, la construcció d'una biblioteca pública a la Floresta, que donarà servei tant a aquest districte com també a les Planes. La moció també contempla estudiar la connectivitat amb transport públic, ara que parlàvem a la pretertúlia de la mobilitat de la ciutat amb aquesta biblioteca, i l'elaboració d'un pla de dinamització per promocionar la lectura i la cultura a la Floresta i a les Planes. Com veieu la creació d'aquest nou equipament? Creieu que és necessari? N'hi ha prou amb el servei que ofereixen les biblioteques que ara per ara té la ciutat, la central, la Gabriel Ferrater, la de Volpellers i la de Mirassol, o necessitem aquesta quarta biblioteca a la Floresta?
Mira, jo recordo, perquè mira, arran d'estar al Consell de Cultura, no sé quants anys fa, eh? No sé si fa 20 anys o més, es va aprovar el pla de biblioteques per part de la Diputació, que és qui en té la competència.
La competència.
I les coordina, no? Fa molts anys. No s'ha complert. A veure, Sant Cugat ens caracteritzem per anar fent els equipaments sobre la marxa. No els planifiquem, però després anem fent segons les circumstàncies.
Ja hi és el pla d'equipaments.
Segons les circumstàncies, sí, sí. Però... bueno, s'han fet dos, si no, d'allò. A veure, aleshores, a partir d'aquest pla d'equipaments, que no sé què contemplava, no recordo, el que sí que sé que contemplava és que la central s'havia de fer en un lloc entre Mirassol i Sant Cugat, aquell petit barri que no me'n recordo mai com es diu, i la de Gabriel Ferrater s'havia de convertir en el que es deia biblioteca de barri, uh-huh. No? Pel centre i després la central. Quan van anar a projectar la central no hi cabia. A la zona que estava reservada, no us recordem, no hi cabia. I llavors es va parlar... es va ampliar. Primer em sembla que es parlava d'ampliar el Gabriel Ferrater, que arquitectònicament no ha estat possible, i aleshores, quan es va fer, com que havia Mirassol, havia un local o havia un edifici de promoció, va dir, bueno, farem un aquí. Uh-huh. Això va ser una improvisació. I després, tenim Volpelleres, en farem un aquí, també. I després es va dir de fer, allà al Parc Bernils, de fer la central.
Uh-huh.
Vale? O sigui, que ha canviat totalment la previsió que havia fa 15 o 20 anys. El que no recordo és si estava prevista la Floresta de les Planes. Però clar, jo dic, si Mirassol té biblioteca, si Volpelleres té biblioteca, home, sembla lògic que, a més, geogràficament encara estan més distants, sembla lògic que la Floresta de les Planes també tingui biblioteca.
De fet, la normativa diu que els municipis, parla de municipis, que ja sabem que la Floresta i les Planes no són municipis pròpiament dits, però a partir de 5.000 habitants requereixen de la seva pròpia estructura com a biblioteca.
A part la Floresta té aquesta orografia també tan especial que, ja que parlàvem de mobilitat, tampoc... o sigui, hi ha gent que no pot desplaçar-se.
L'estació de ferrocarril, està en un lloc molt concret.
I no diguem les Planes, ja.
Sí, clar. Jo estic molt a favor de que es faci aquesta biblioteca. Bueno, és el que es diuen també, això que dius dels 5.000 habitants, que es diuen biblioteques de muntanya, crec que es diuen, encara que no sigui la muntanya, però sí que ho és, també. O sigui que són aquest tipus de biblioteques més petites, però que són igualment necessàries. Jo crec que sí, que la Floresta... A més, la Floresta també té un, és molt especial, també culturalment. Clar, Sant Cugat té molts barris, però cada barri també té una característica, no? Sí, i la Floresta ho és. Però jo també crec molt necessari que hi hagi una biblioteca central. De fet, la biblioteca ara Gabriel Ferrater no compleix, o sigui, això que dius de la Diputació, no, per exemple, no té els metres quadrats adequats per una biblioteca central. I després hi ha el gran tema de sempre, que és que es fan edificis i després no hi ha manteniment. Uh-huh. O sigui, es van construint coses i després no es mantenen aquestes coses. Jo això ho dic perquè jo hi treballo, no hi treballo com a bibliotecària, però hi faig els clubs de lectura de teatre i veig les deficiències que té aquest espai. O sigui, la gent treballa en males condicions de calefacció, de goteres, vull dir, quan plou estan allà amb galledes. Uh-huh. I llavors, també, per exemple, jo per fer un club de lectura de teatre estic a la sala infantil. Vol dir que els nens...
No tenen aquest espai.
Se n'han d'anar d'aquest lloc per poder fer un club de lectura. Clar, a l'estiu és molt bonic perquè hi ha el pati, per exemple. Uh-huh. Però, per exemple, a l'hivern no hi ha possibilitat de fer activitat. I més ara que les biblioteques no tenen només a veure amb els llibres, sinó que tenen a veure amb moltes coses. Vull dir, han d'estar dotades d'ordinadors, d'espais de lectura, d'espais per fer-hi actes, i llavors el que no sé si la biblioteca adequada, això que diu l'Àngel Pedrós, és aquesta... Bueno, perquè,
clar, projecte al Parc de Ramon
sí,
Bernils.
Sí, clar, perquè hi ha que un arquitecte et digui arquitectònicament serà fantàstica. Bueno, és molt maco, que arquitectònicament sigui fantàstica. El que passa que totes aquestes coses han de complir les funcions per la... no només han de ser macos, sinó funcional.
Han de ser útils.
Sí, han de ser útils per això. Llavors, bueno, jo estic d'acord en que hi hagi aquesta biblioteca, i ja dic que l'espai desconec si és aquest, el que segur que no és l'actual Gabriel Ferrater.
Ferran.
Bé, jo crec que amb això estem quasi tots d'acord, no? Vull dir, jo la descentralització de les biblioteques ho trobo necessari. Vull dir, les Planes tenen que tenir la seva biblioteca igual que té qualsevol barri de Sant Cugat. És més discutible si tenim que gastar-nos ara 14 milions en una biblioteca nova.
Aquesta seria la central, la de la Floresta.
Vull dir, no ho sé, la veritat sigui dita és que no ho sé. Jo vaig estar mirant el projecte que s'ha fet, inclús ens van reunir per mirar a veure com es podia fer el projecte. Com diu la Dolors, arquitectònicament és una biblioteca molt, molt xula, complint tots els requisits de medi ambient, en planta
sostenible,
tot el que tu vulguis. La necessitat de les biblioteques, també, com diu la Dolors, vull dir, jo per mi no només és per anar a estudiar els estudiants, els alumnes, o tindre un ordenador. Vull dir, les biblioteques tenen que tenir espais per poder fer lectura, poesia i poder fer actes, no? La nova està previst, tot això mm-hmm. està previst. Ara, es té que gastar 14 milions? No ho sé. La veritat,
són 14 milions, de fet s'han carit 170.000 euros del projecte anterior. En tot cas, entenc que la voluntat de l'Ajuntament és que la Diputació i altres organismes assumeixin una part d'aquest cost.
Sí, és que potser no sé si fa falta això i gastar-te diners en començar a renovar espais que tenim per Sant Cugat que s'estan fent malbé. Vull dir, teatres com a Mirasol, que es tindrien que renovar, Vall d'Oreig, que no té teatre... Vull dir, potser aquests diners es podrien repartir d'una altra manera i no gastar-nos a 14 en una biblioteca central, no? Que és necessària, i que el projecte, ja dic, l'he vist i és molt maco, però no sé fins a quin punt és necessari gastar tants milions.
Quina prioritat hauria de tenir aquest pla d'equipaments?
El que quan més temps passi, més cara serà.
Ah, sí?
Si s'hagués fet en el seu moment i allò com tocava...
Van començar amb 7 i 9.
També el projecte... No vull posar el dit a l'ull a ningú. També el projecte inicial de la Unió era el que era, i acabava... Tots els projectes, perquè 14 és inicial, després hi ha la desviació corresponent, pot acabar amb 20. Clar, quan més temps esperem, més cara serà, i a més en quan ens moquem a mitja màniga. Quan fem una cosa, ha de ser una cosa com Déu mana, no? I el lloc on es fa requereix unes característiques arquitectòniques que el fa cara. És cert que avui una biblioteca ja no és el que el que deia abans, perquè jo quan, les poques vegades que anava a la Sant Cugat, perquè jo soc de tenir els llibres a casa, no vaig a les biblioteques, recordo que el que havia més eren nens que estaven a internet en els deures i senyors grans llegint els diaris, eh? Però bé, però és veritat que les biblioteques, per exemple, per usar un exemple, que a més hi van donar un premi, la millor biblioteca del món i tal, la Gabriel Ferreter de Barcelona.
No, Gabriel Ferreter, no.
Ai, Gabriel García Márquez.
Gabriel García Márquez.
Hòstia, se m'ha acabat els cables.
Que va generar turisme de biblioteca.
Jo vaig anar a la inauguració. Bueno, és espectacular. Se van 1,000 persones al dia. Clar, és
amb biblioteca... deficiències en la construcció, per això.
Sí, ja sempre tenen surt alguna escardeta, alguna coseta. Però vull dir, és biblioteca, té ràdio, té espais... refugi climàtic a l'estiu, etc, etc.
Sí, clar. Aquest també és un servei sí. molt important.
I cada cop més important. Perquè
no,
cada
sí,
cop
ho és, ho és.
Per tant, la biblioteca és una cosa d'allò. Ara, jo, com deia una mica meva, se'm posen els pelos quan dos carpes, quan diuen, és que el projecte és meravellós i tal. Perquè, clar, jo, tu te'n recordaràs, Lòs, jo deixar arquitectes que fan projectes meravellosos, me'n recordo.
Un quan projecte es va fer, molt potent, teatre auditori, que busca l'excel·lència.
Quan va fer teatre auditori, que no dic el nom dels dos arquitectes, que eren el sumum...
De... Artigas i Sanabria.
Ah, bueno, no els volia dir jo. Quan ens van ensenyar, que hi era la Dolors, jo com a regió, i ella com a dona del teatre, quan ens van ensenyar la primera maqueta, la Dolors diu, escolta, i el moll de càrrega i descàrrega com t'és? No l'havien previst. Ara, era preciós el projecte.
Dic, aquí es podran fer pastorets.
Però no havíem previst això. Per tant, a veure, que faci una cosa bonica, però funcional, eh? Mm-hmm. Que tingui el que ha de tenir una biblioteca.
Clar, els edificis han de tenir una funció, bàsicament. Tu te'n recordes quan hi havia aquell edifici fantasma?
On?
O sigui, va haver...
Ah, sí, el Bernils, el parc...
El parc Ramon Bernils,
sí.
Vull dir, era l'època que tenien calés i feien sí. edificis sense donar-los funció. O sigui...
Aquell petitet que era de l'àrea, era de l'àrea metropolitana.
I el, sí, sí.
De quin any parleu, ara?
A veure, al parc Ramon Bernils hi havia una espècie d'edifici... Una...
Sí, però de quin any estem parlant?
Oh, per situar-nos, eh?
Sí, part, 80...
Una part està edificat i una part una estructura metàl·lica.
D'acord.
Que em sembla que aquesta estructura...
Però han fet tota una estructura i tal, i va durar anys i anys i no li van donar cap funció.
No tenia cap ús.
Era de la Corporació Metropolitana fins que...
I després el van enderrocar.
No sé si era l'època d'Oriol, que es va arribar a un acord de tirar-lo a terra, em sembla. Bueno, a més, estava... Bueno, la gent anava allà... Bueno, en fi...
A lo que sigui, però vull dir, això és sí, una sí, imatge,
sí.
no?
Sí, sí, tremenda.
D'en què es
de
poden...
De malbaratament de diner públic.
I tant.
Directament.
I tant.
Que ningú sap per què es va fer, allò.
Perquè quan hi ha calés, els ajuntaments tenen que fer coses.
I quan es fa, quan fa un edifici públic que paga l'erari públic, els arquitectes tiren.
Oh,
mira, us diré un exemple. A la mina. A la mina hi ha un centre cívic, que té molta moguda, i Premi FAT. Però els hi van fotre una espècie d'escultura de cosa al mig, que la gent quan va veure allò va dir, home, si aquí ens podíeu haver fet dues sales, no ens ocupeu aquí tot aquest espai, si aquí podíeu haver fet dues sales de reunions, sí. Els arquitectes van anar a lluir-se, no? Com que paga l'àrea del públic, i és allò que dèiem de la funcionalitat. Pensa en la funció de l'edifici i no amb el Premi FAT, no?
Clar.
A vegades es busca el premi, no?
Sí, sí, també. Sí. Jo crec, sincerament, que el Teatre Auditori es va fer per guanyar un Premi FAT, que no va arribar a guanyar mai, però que es va fer, jo crec que fonamentalment per això, el tipus d'edifici.
És possible. Jo sé,
perquè llavors es venia l'escenari més gran, el més, no sé... Bueno, sempre ha de ser el més alt,
sí,
no?
Sí. Si no recordo malament, de Maroteca, perquè jo no hi era, Jordi Pujol, quan va anar a la inauguració...
Com ho pagareu,
va
preguntar
Jordi que... Pujol no va anar a la inauguració,
no, va anar...
A la segona,
a la tercera.
Sí, em sembla que n'hi va haver més d'una. Bueno, la primera va ser justament...
Com ho pagareu, això? Jo, per exemple, això del molt barat de l'espai que dic. Jo sempre quan veig aquell forat immens allà a l'Ajuntament, allò tan gran que hi ha, saps allò quan entres a l'Ajuntament on se té el personal?
Sí, sí.
Jo, hòstia, si aquí es podria haver fet un bloc de promo, se m'acago la punyeta, el preu que va al metro.
Jo quan veig el vestíbul
de
l'Auditori, penso, si això amb si ja seria un teatre, el vestíbul, no? Per on entren, no?
L'hem de contractar d'assessors, eh? En arquitectura. Ostres, ja ho veig.
Ara me'n fixo.
Jo tinc un fill arquitecte, eh?
Avui tenim dos persones del món del teatre.
Dos persones del món del teatre. Tenim
dos
una taula molt cultural.
Bueno, digues alguna cosa, tu.
Però no parlem de la Unió, eh?
No.
Ja en parlarem, ja
no,
en parlarem.
No, li he volgut treure el tema, eh? No.
En tot cas, mira, aprofitant que el Ferran apuntava aquests 14 milions d'euros, que és el pressupost que hi ha per la futura biblioteca central, en aquest cas, creieu que és millor fer aquesta nova biblioteca o potser reparar la que tenim, o ha quedat petita la Gabriel Ferreter i ja no pot absorbir la demanda que té?
Diuen que la que tenim no té solució, diuen.
No, jo crec que...
Arquitectònicament.
Ja, sí. Però, a més, el que dèiem abans, les biblioteques jo crec que tenen que tindre un altre ús, i llavors la Ferreter ha quedat desfasada, vull dir...
Sí.
Té que tenir una biblioteca, té que tenir sales per més coses, vull dir, inclús per què no per fer petites obres de teatre, eh? Ara poso jo el teatre per davant, perquè és en el món que vinc jo, no? Però per què no poder fer petites representacions o poesia o alguna de música, no només que
I exposicions.
I exposicions, no només que vagi els estudiants quan tenen exàmens.
Sí,
llavors la Ferreter, per totes aquestes utilitats, jo crec que ha quedat desfasada.
Absolutament.
Sí, més que res també per una qüestió de metres quadrats, no? A mi el que em sap greu és que en el seu moment, recordo quan es va fer la Ferreter, tot el món cultural i la gent deia, és que necessitem una biblioteca, i la gent lluitava per una biblioteca.
Però és que saps l'única que teníem?
Sí, la de la Caixa.
No, la Caixa, sí, sí. Que
no, però que hi havia una lluita com si la biblioteca fos com un
empoderament.
Una cosa... Bueno, i ara, en canvi, bueno, és que hi ha altres necessitats, és que no... O sigui, que la gent... Bueno, sí que diem que perquè és molt rica,
Dolors,
i tal...
Dolors,
però
no
la
havia internet, no havia
un moment,
internet.
La força que tenia en aquells moments el fet de que hi hagués una biblioteca i el que significava per la gent una biblioteca, de cop vaig veure que quan es va començar a dir això la gent deia, bueno, sí, però és que també necessitem això, també necessitem allò, però vaig veure que això havia com caigut, no?, tot aquest valor de la cultura, dels llibres, del que significa una biblioteca, o sigui que ja no estava com en primer terme més enllà de l'edifici, de la necessitat.
A la nostra època, anar a una biblioteca era per fer consultes. Jo, quan estudiava, me'n recordo, sí, que l'única solució que tenies era anar a la biblioteca a buscar informació. Ara, avui dia, a casa teva, per l'ordenador, la gent no va a la biblioteca.
Però continuen estant plenes, en tot cas. Vull dir, les biblioteques han evolucionat, tenen altres funcions, més enllà del préstec, que hi continua sent. Però també és un espai de trobada, un espai de cultura.
Penso que és l'espai cultural que té més visites,
bona,
no?
I més bona valoració.
Exacte, sí. És que, per exemple, el personal és molt bo, el personal de la biblioteca. Bueno, ja t'ho he dit, perquè jo tracto amb ells. Uh-huh. I és una gent molt... Bueno, és molt maco, tota la gent que està treballant
allà. El que passa és que ho dius, clar, quan es va... Bueno, era tot el conjunt, auditori, biblioteca, cinemes... Sí. Clar, aquí no teníem cinema.
No, ja me'n recordo, ja.
Una ciutat que tenia...
El cinema que...
No, una ciutat que aleshores vam tindre 45.000 habitants, sí, sí. I no teníem cinema. Sí. Feia anys que s'havia tancat. Estava l'Alan Balceller. Biblioteca, la biblioteca era un escàndol. Tenia una biblioteca que devia tindre 120 metres quadrats i que era de la Caixa, no? Clar, llavors, igual que el teatre auditori, era uns equipaments molt, molt sentits, no? Molt, molt, molt necessaris,
sí, sí,
no?
Sí.
És que no havia res.
Bueno, la frase aquella de Joan Oliver, Sant Cugat, terra d'hospici i gran hotel, quan es va fer el teatre auditori. O sigui, no hi havia res i llavors teníem el gran hotel. El que més era una mena d'hospici, no?
Bueno,
I encara estem així, una mica, perquè si mirem les coses que falten a Sant Cugat, vull dir, a on és l'hospital públic? Mm. Bueno, ara encara es faran uns jutjats, no tenim per anar a fer el DNI.
Sí.
No.
És
curiós
terrem,
perquè hi ha unes mancances molt importants. Clar, suposo que...
És una ciutat que ha crescut molt ràpid, també, no? Des del 2000 fins ara ha duplicat la seva població i els equipaments...
Aquí van fotre un equipament icònic, l'Aimeric, que és el Teatre Auditori i el Cinema i tal, que ha sigut icònic, amb una rendibilitat sociocultural brutal, però després hem quedat darrere de moltes poblacions amb equipaments. Només per parlar d'equipaments culturals, falta, per exemple, una sala d'exposicions.
I tant.
Falta... Els de la música reivindiquen un local, una sala per tocar. Falta la tira de coses. Les biblioteques, ja veiem que s'han cuat amb equipaments, estem molt endarrerits.
Quins creieu que són els equipaments
som la dotzena,
que manquen a la ciutat?
Som la dotzena ciutat de Catalunya que arribarem a 100.000 habitants aquest any, eh? I estem amb equipaments. I parlem de residència de gent gran. Parla de l'equipament que vulguis. Anem a bueno, els dos plans d'equipaments que jo conec, que el segon, els dos jo he participat en l'àmbit de cultura, no s'han desenvolupat cap ni un. Hem anat fent la ciutat sobre la marxa i els equipaments sobre la marxa, però la planificació que han fet mai s'ha complert.
Quin és l'equipament que creieu que és prioritari ara per ara a la ciutat?
Depèn del col·lectiu, dirà un o l'altre. Una dirà la biblioteca, l'altra dirà la residència gent gran, els joves et diran una sala per tocar, els artistes plàstics et diran una sala d'exposicions.
Sí. Sí.
Això de les prioritats és molt xungo, eh?
Bueno, però, per exemple, les necessitats, diguéssim, com la Floresta, que té un espai sociosanitari, això és supernecessari. Jo, per exemple, una mica per buidar la Casa de Cultura, Vull dir, tu si vas a la Casa de Cultura la paraula és competir. Com pots competir amb gent que té Alzheimer o té mancances? Vull dir, són dues coses diametralment oposades. Una necessitat d'una Casa de Cultura i una necessitat d'un centre sociosanitari. Ara mateix, vull dir, els baixos de la Casa de Cultura és aquest centre. Jo dubto molt que els baixos de la Casa de Cultura, que té escales per una banda, que des de la Casa de Cultura hi ha un ascensor que no arriba fins a baix, sigui un centre adequat per això. En canvi, està ocupant uns espais que abans, per exemple, la meva companyia, el meu grup, que és Amics de Pedra i Sang, que no tenim un espai determinat perquè fem la sala capitular, els carrers de Sant Cugat, vull dir, ens agrada, mira, anar voltant. Doncs aquest espai de sota era un espai, per exemple, quan hi ha les lectures a la fresca, un espai molt important d'assaig. Aquest espai ara no hi és. I no dic que no. Per exemple, aquest grup de gent que té aquestes necessitats ha de tenir un espai adequat per tot això, el tema de les residències. O sigui, que la gent està a la cua de les residències, no?
Perquè ens falta aquest famós hotel que deien per les entitats.
La Casa Cultura s'havia parlat
de parlat que l'Avinguda de Cerdanyola...
Fa uns anys va haver un projecte d'ampliació que va quedar en Orris. I, clar, i ara és un poti-poti que entra, efectivament, que hi ha entitats molt diverses i que hi ha poques sales, i si necessites la sala per fer un acte, cuidao, eh? Clar, que Sant Cugat fan moltes activitats.
Clar.
I falten...
Perquè falten espais.
Falten espais per fer activitats.
Jo he competit per un espai amb què tinc 30 o 40 persones per assajar, amb algú que està fent magdalenes, per exemple. Sí. Saps què vull dir? No vull dir que fer magdalenes no sigui important, però vull dir que home...
Hi ha un batibull d'usabilitat de la Casa de Cultura, perquè no hi ha altres espais.
Això que dius tu és veritat, per exemple, també el Xalet Negre, també. Xalet Negre, clar, si hi ha unes activitats programades, encara que siguin 5 persones, si tu anaves per una activitat que aniran 120... No, és que n'hi ha 5 que estan fent o malenes o macramé.
És que estem parlant de 3 espais. La Casa de Cultura encara és una mica més gran, però parlar del Xalet Negre o el Torre Blanca són dos masies.
I després d'això, la paradoxa és que tenim quantitat, uns quants edificis de propietat pública que no saben què fer-ne.
Ah, sí?
Canyameres, Revella, encara que Revella val més el farciment que el Gall, però és igual, Torre Negra, els baixos de la plaça d'Octubre, a l'antic edifici de l'Ajuntament, etcètera. La Villa Montserrat, a la Revella... Sí. Tot això està esperant.
La Torre Negra es veu que no...
La Torre Negra...
Vull dir, està a punt de caure, no?
La Torre Negra, per habilitar-la, per tenir un equipament allà, val un congo. Val un congo. Igual que Can Revella.
Torre Negra hi ha dues plantes que estan...
Sí, però,
la planta baixa i la primera estan habitables.
Jo vaig estar parlant...
Aquesta exposició que es vol fer de tot el tema agrícola, no? Que seria un lloc a lo millor...
Sí, però pensa que això m'ho explicava l'arquitecte de Can Quitèria quan van fotre el mausoleu pel Grau Garriga. Em deia, a part de que es mantingui la casa i tal, les exigències per un edifici públic, que té... Són enormes, eh?
Sí, clar.
De mobilitat, de...
No, ja has gastat molts diners, doncs, posar-ho en marxa.
Exacte, perquè és un edifici del segle XV-XVI, que, clar, no estava pensat per anar a fer exposicions.
També és veritat que tothom vol tenir l'equipament al centre, no? Per una qüestió de facilitar d'accés.
Hi ha gent que quan faig una activitat del gel al Xalet Negre diuen, ui, allà la passa del coll. I cony, si la passa del coll està al mig de la ciutat.
Imaginem-nos Torre Negra, no? Si li diuen a la gent que té l'exposició a la Torre Negra...
Ha de ser un equipament molt potent.
Sí. Això també té a veure amb aquesta muralla imaginària que hi ha del monestir, a darrere del monestir o davant del monestir. Sempre hi ha sigut, això.
Sí, però que...
Hi ha gent que encara li diu el barri de darrere del monestir.
Sí.
Però que el canal, sobretot. No, però que últimament això s'ha permeabilitzat una mica més i amb els canvis que s'han fet, però és veritat, uns anys enrere era una sensació de davant i darrere.
La vianetització de la Vila de Cerdanyola possiblement hagi obert aquesta circulació.
Hi ha gent que defensa... tancar tot el perímetre. Crec que algú que defensa tancar tot el perímetre...
Del monestir.
Perquè no hi entri gent i tal. Dic, home, això és una bestiesa. Primer que la gent seguirà entrant i després han estat...
A veure, no entenc això.
Això s'havia dit moltes
el
vegades.
El perímetre... El que era abans...
De bon.
Del monestir, de tot el...
Ah, tancar el perímetre del monestir.
De, per tancar-lo a Sitgi. Bueno, dic, a veure, dic...
Bueno, tampoc ho veig tan descabellat, jo.
Home, però
això... Perquè amb el... ja van veure el que va passar amb la creu, eh?
Però això no evites que tu... Que
bueno,
encara
si, a la nit,
no
si a la nit poguessis tancar el que és realment el perímetre del monestir només, eh? Que no entrés la gent a la nit a fer el botelló...
Llavors, el tema seria equipar el guàrdia que tanca i obre.
Ja, però bueno, jo tan descabellat jo això no... tampoc ho veig si volem conservar el monestir.
És que jo, igual, molta gent ho prendria com una provocació i encara saltaria més i encara
no
faria
sé, no
més.
Sé, sí.
De fet, ja, per exemple, ara que parleu de tancar perímetres, els jardins de...
Del Vallès
sí. Estan tancats. L'altre dia teníem una tertúlia on parlàvem de punts una mica d'inseguretat, i precisament em sembla que era el Toni Ramon que deia que passar per allà quan allò està tancat fa més angúnia que si allò estigués obert i sense les tanques, perquè estaria més ben il·luminat i no hi hauria barreres.
Però està tancat, però em sembla que s'hi pot entrar, no? Sempre?
No sé si a totes hores. Però en tot cas hi ha una tanca que et provoca com una barrera visual.
Sí, hi ha una tanca i després em sembla que hi ha uns llocs per entrar, em sembla. És que no m'imagino cada dia un senyor obrint o una senyora obrint i tancant, no m'ho imagino, no sé.
La part de la carretera hi ha una porta molt gran, que jo no sé si es tanca, jo, eh?
Jo dubto, eh?
Jo diria que jo...
A la part de la carretera de Cerdanyola s'hi pot entrar. I la part del carrer Borrell jo diria que també, però bueno.
No m'heu parlat d'equipaments esportius ni escolars.
És que jo el tema esport no el toco.
Jo tampoc.
Que també hi ha...
Jo el desconec.
Sí, però
realment no és que no el toqui,
el
desconec.
El tema escolar hi ha un conflicte que, a veure, si un dia el resolem... Bueno, conflicte.
Sí, la
que
mirada,
la
mirada.
Que hi haurà tota una generació de nens que han fet tota l'EGB, no sé com es diu ara, EGB...
Primària.
Ja
han acabat, ja són
barracons.
Bueno, però ahir l'alcalde va dir que barracons com els de la mirada, molts puestos voldrien tenir-los.
Bueno, sí, home, però això...
Volem dir que estaven...
Sí, va. I amb aquestes explicacions...
Amb el tema esportiu jo entenc que el que...
De fet, el govern ha rebutjat sol·licitar l'aixecament de la suspensió del procediment judicial.
Bueno, perquè es vol fer a la Guinardera.
Sí, però bueno, el que deies, no? El tema esportiu, doncs clar que també tenen reivindicacions, vull dir, jo tinc nets que estan fent esport aquí a Sant Cugat i falten equipaments, clar que sí, però bueno.
Hi ha clubs que estan compartint els pavellons,
pavellons,
la gestió horària és complicada, partits...
Allà a la Guinardera s'està parlant de que es farà ara un pavelló nou que és per la rítmica, amb la qual deixarà una mica buides algunes pistes. Els pavellons d'aquí toca renovar perquè quan ve la gent de fora o es fan campionats de nivells ja superiors, vull dir, els vestuaris són una vergonya, les dutxes són una vergonya. Vull
però
dir
això
que...
potser passaria, em sembla que era la Dolors que ho apuntava, no? Amb el manteniment de dels equipaments,
sí,
també,
sí.
Que no consisteix només en construir, sinó en manteniment. Clar. No són tan antics els pavellons de la Rambla del Celler.
És que la despesa ordinària és la més fotuda, és a dir, tu...
Si però s'ha de preveure en el pressupost.
Sí, però tu si tens uns ingressos sòlids com a Sant Cugat, et pots endeutar per fer equipaments. Això, les inversions no és el problema, en principi, eh? Si tens uns ingressos sòlids, que permet... Ara, el que impacta en el pressupost i tal és la despesa ordinària. Eh?
Però s'ha de contemplar.
No, s'ha de contemplar, però dic que, clar, això és el fotut, eh? Has de contemplar-la i aquí diguem per un port de la criatura.
És el pitjor, el manteniment, eh? El manteniment.
Sí, sí.
I si no està construït bé, perquè aquests pavellons d'aquí... inundacions han tingut...
Sí, el parquet s'ha aixecat moltes vegades, per exemple, el patiu que hi s'han cugat... Clar,
per això, dir que són unes despeses...
és complicat.
Que si a sobre està mal construït o són despeses addicionals que són fortes, eh? Però bueno, que els esportistes reivindiquin més espais, ho trobo lògic, també.
I després els iaios que van a fer... No és el meu cas, eh? Que van a fer gimnàs, els hi pugen allò... El 150%...
La
quota. I, esclar, s'emprenyen. El que no pot ser és mantenir una quota 12 anys congelada i després augmentar-la de cop.
Aquí és el que s'haurà de saber.
Hi ha dos errors aquí. No la pots congelar durant 12 anys i no la pots augmentar de cop.
De fet, la llei diu que s'han de cobrir les despeses amb les quotes, per tant, és d'obligat compliment. El que la gent critica és que què ha passat, que durant uns anys no s'hagi fet de manera progressiva.
La llei diu que els serveis han de tendir... els preus públics han de tendir a cobrir el cost del servei.
Sí.
Que quasi mai es fa, però bé, han de tendir.
Bé, biblioteca sí, no?
Sí.
Sí.
Sí. I que no s'esperin gaire, perquè potser...
Sí, serà més cara.
Primer, perquè el sistema aquí igual no la veurem. I següent perquè serà molt més cara.
Veurem si podem parlar de quan posin la primera pedra a la futura Biblioteca Central. Jordi, Dolors, Ferran, moltes gràcies per acompanyar-nos. Que tingueu molt bon dia.
Vale.
Bon
dia. Moltes gràcies.
Cugat Ràdio 91.5.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Què en sabem del nostre cervell? Com funciona aquest òrgan tan complex i alhora tan fascinant? Sabem que controla les emocions, la memòria, l'aprenentatge, però sabem realment com funciona? Per conèixer una mica més l'entrellat de tot plegat, ens acompanya el doctor en neurociència Diego Redolar. Ell és autor de La mujer ciega que podía ver con la lengua, un llibre divulgatiu que explora com funciona el cervell humà i com influeix en la nostra percepció, en les emocions, la memòria i fins i tot en els hàbits quotidians. Diego, molt bon dia. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Fa uns mesos ja teníem en aquest estudi quan començàvem la temporada per parlar de les pantalles en l'educació i en els infants. I justament acabes de publicar la teva última obra, on parlarem també, evidentment, de neurociència i de com funciona una mica tot plegat. Intentarem fer-ho amb llenguatge planer perquè ens sigui útil. Tu estàs, de fet, acostumat a escriure articles científics de neurociències. Uh-huh. En el moment que et planteges escriure aquest llibre, que és més de caire divulgatiu, amb quines dificultats et trobes? Perquè aquest procés d'aterrar conceptes doncs, que són més tècnics, més científics, perquè tots el puguem entendre, entenc que no és un procés senzill.
Que va, de fet, molt, molt complicat, perquè, com deies, jo estic acostumat a escriure llibres més acadèmics, articles científics, i això per mi era un repte, perquè vaig veure que arribar o que la neurociència pogués arribar a la gent s'havia d'alguna manera d'escriure inclús amb un estil novel·lat. Uh-huh. I jo vaig presentar el projecte a l'editorial, a l'editora li va agradar molt, però em va dir, potser la part novel·lada no. Jo vaig dir, sí, jo vaig ficar amb això perquè té una part de novel·la, una part de casos, però explicat d'una manera novel·lada. I vaig estar 2 anys per escriure el llibre i no va ser fàcil, com dius tu, perquè, de fet, vaig fer 4 versions diferents.
Déu-n'hi-do.
I en cada versió anava reduint una miqueta el nivell de dificultat per aconseguir, al final, que la darrera versió sigués una versió que tothom pogués entendre i, a més, que a l'hora de llegir sigui entretinguda i que la gent, d'alguna manera, pugui gaudir d'una cosa tan maca per mi com és la neurociència i com és el funcionament del sistema nerviós.
Ho fas a través d'una part de novel·la i fins i tot amb molts exemples i moltes referències a pel·lícules, fins i tot, no?
M'agrada, sí. M'agrada molt el cine i això jo penso que tothom, d'alguna manera, quan pensem en coses que ens passen en la vida diària o inclús coses que estan vinculades amb el funcionament del cervell, tot això moltes vegades està recollit a la gran pantalla i el fet de poder aterrar aquests coneixements a través del cinema, jo crec que és, per mi és molt interessant i jo crec que per la gent també apropa una miqueta a la neurociència, a lo que podem entendre.
Ens ajuda a connectar.
I tant.
El títol del llibre crida molt l'atenció. T'ho dic així, és possible que una persona amb ceguesa hi pugui veure amb la llengua o ha sigut com una metàfora?
Doncs no, és un cas real. De fet, és un cas d'una pacient que va tenir una retinopatia, li va afectar una malaltia les dues retines i es va quedar cega. Però la part del cervell que processa la informació dels ulls, la informació visual, estava intacta. I el que es va fer va ser dissenyar unes ulleres que el que feien era captar la informació de l'entorn i traduïen aquesta informació visual, com si fos una càmera de televisió, pues la traduïen a patrons de vibració com bombolletes a través d'una làmina molt fina que es posava a la llengua. De tal manera que la llengua rebia la informació de les ulleres. Fins aquí dius, bueno, i que té a veure la llengua amb la visió. Doncs el nostre cervell és molt plàstic i té una capacitat que es diu plasticitat crossmodal, que si nosaltres perdem un sentit, la part intacta del cervell pot començar a processar informació d'altres sentits. I va ser el cas. La informació que arribava de la llengua va ser començada a processar per la part del seu cervell visual i a través de la informació d'aquestes vibracions, d'aquestes bombolletes, el seu cervell visual generava la percepció visual. No és una visió com la que tenim nosaltres, però és una visió que és suficient per poder anar pel carrer, poder agafar objectes, poder tenir una relació amb l'entorn. I això el que ens diu és que nosaltres no veiem amb els ulls, veiem amb el cervell.
De fet, ara ens parlaves d'aquesta plasticitat que té el cervell. De fet, a nivell col·loquial, no? Moltes vegades parlem de les persones que tenen ceguesa, que desenvolupen molt més els altres sentits, que potser els que ens hi veiem no necessitem desenvolupar perquè tenim la resta que ens ajuden a coordinar-nos.
I tant, i tant.
També expliques la importància precisament dels sentits i com a través d'ells el cervell construeix aquesta realitat que nosaltres percebem. Què passa dins del nostre cervell perquè se'ns posi, per exemple, la pell de gallina quan escoltem una cançó?
Doncs això és un efecte que, de fet, hem estudiat molt des de la neurociència, des de fa temps, perquè la música sempre diem que ens emociona. Ens emociona i és veritat, perquè quan nosaltres escoltem una música, a mi això em passa amb Turandot. Quan vaig al Liceu, que no tinc tampoc moltes oportunitats d'anar-hi a veure Turandot, perquè, de fet, és complicat, però quan he tingut l'oportunitat, doncs els pells em posen de punta perquè realment la música és capaç d'activar les parts del cervell que estan involucrades en el processament de les emocions. I una part és el sistema nerviós autònom, que és la que controla, doncs, que la pell es posi de gallina, que es posin els pells de punta, perquè és una activació que és automàtica, però que quan passa de manera espontània davant, per exemple, d'una música o quan estem amb una persona que ens agrada molt, també que ens toca amb el tacte, doncs també podem tenir aquesta reacció. I això vol dir que la part emocional del nostre cervell s'està activant, activa la part autonòmica i genera aquesta resposta fisiològica. Però d'alguna manera, la conclusió a la que podem arribar és que la música és capaç d'emocionar-nos, activa el cervell i posa en marxa tota la resposta que vinculem amb una emoció amb força.
També comentes al llibre que les emocions fomenten la supervivència de l'organisme. Aquí juga un paper important l'amígdala, que és una part del nostre cervell. Com ho fa aquesta part perquè el cervell, perquè reaccionem d'una manera o d'una altra davant d'una situació, anem a posar un exemple, de risc?
Doncs l'amígdala és una petita estructura dintre del cervell que té forma d'ametlla i de fet el seu nom ve del grec que significa ametlla i és una estructura molt petita que el que fa és monitorar què és el que passa i quan hi ha una senyal de perill es posa en marxa i clar, ens ajuda a evitar el perill. Ens ajuda a evitar el perill, posa en marxa l'emoció, la resposta de por, i dius, bueno, pues això és perillós, Diego, no vagis per aquí perquè això pot posar en perill la teva vida. I és una part molt important i és una part que tenim com molt innata. Però després hi ha un altre sistema, que li diem sistema nerviós del reforç, on també hi ha una estructura molt petita que es diu nucli accumbens, que aquí s'allibera molta dopamina, i aquesta dopamina marca el que ens gratifica, el que ens dona plaer, el que ens agrada. I què passa? Doncs que aquesta dopamina, per algunes persones, situacions de risc allibera aquesta
saltant
situació,
per exemple,
saltar
no?
paracaigudes, fer escalada i estar a una paret on no tens la protecció suficient, tot això, en algunes persones allibera dopamina. I una mica és aquest equilibri. L'amígdala, per un costat, diu, no, això és perillós. I el nucli accumbens li diu, no, és que això t'agrada. Què és el que guanya? En el meu cas, per exemple, guanyaria l'amígdala, perquè les situacions de risc, doncs no m'agrada. M'agrada les coses controlades. Vaig a PortAventura i m'agrada molt, però sé que és controlat. Però si haig de pujar una paret, que a mi m'agrada l'escalada, on veig que no està controlat o que està en perill la meva vida, no ho faré, perquè pesa més la por que no la part de gratificació. Però hi ha algunes persones que al revés, que
cada
la dopamina...
El seu percentatge,
el seu percentatge i el seu nivell. Hi ha persones que la dopamina té molta importància i cada cop busquen més sensacions. I el problema és de la dopamina és que amb l'experiència va perdent força, per dir-ho d'alguna manera, en el sentit que cada cop necessiten situacions més fortes. I això, clar, és un peix que es mossega la cua.
Una mica perillós, no? Si no el trobem al límit. Si tornem una mica als sentits, podem parlar també de l'olor, que ens pot traslladar metafòricament, en algun moment i algun lloc molt concret del passat, per exemple, algun viatge,
correcte,
o per exemple l'olor que feien els nostres avis, no? Quan obrim un armari o olorem una peça. Per què passa això?
Mira, a mi m'agrada molt lo de la Magdalena de Proust, perquè realment quan llegeixes a Proust ja ràpidament entens com està funcionant el sistema nerviós en relació a com procesem la informació de l'olfacte, dels olors. Un olor es processa una part del cervell que està molt a prop d'on està l'amígdala, que és molt important per les emocions, però també molt a prop d'una altra part que es diu hipocamp, que és molt important per la memòria. I a l'estar tan a prop, les neurones, doncs al final interaccionen. I això ho veiem, que en neurociència el nostre cervell treballa amb xarxes neuronals que es comuniquen i hi ha molta eficiència, però és veritat que quan hi ha estructures que estan molt a prop, realment la interacció pot ser més marcada. No sempre, però en aquest cas ho és. I l'olfacte, estímuls molt concrets, el que poden posar en marxa doncs és memòries que tenim episòdiques de la nostra infantesa, de la nostra primera parella, d'un viatge que ens va agradar, i a més, moltes vegades vinculat amb un olor determinat. L'olor del perfum que portava la nostra parella, una olor d'un menjar que vam tastar en un viatge determinat, la xocolata calenta de la nostra àvia que ens preparava quan érem petits. Tot això, d'alguna manera, activa aquest record i ràpidament ens evoca la memòria episòdica que tenim guardada.
Has parlat, quan parlaves de l'amígdala, hem parlat de la por, no? Hi ha persones, a vegades, que tenen fòbies, doncs ja siguin, per exemple, a les aranyes o a l'alçada, a diferents coses. Hi ha teràpies que ens ajuden una mica a intentar mitigar aquestes pors i a poder conviure d'alguna manera amb elles. Com ho fa el cervell per transformar una fòbia en alguna cosa que no ens paralitzi?
Doncs mira, això és bastant curiós, perquè l'amígdala, de fet, ha d'estar apagada i només respondre quan hi ha una senyal de perill de veritat. Què sé què passa? Que hi ha moltes senyals que, com a primats, ja les tenim guardades. Aranyes, serps, alçades, foc... Tot això activa l'amígdala. Però quan l'amígdala realment ha de veure que és un perill per nosaltres. Què passa? Hi ha persones que, de manera anticipatòria, malgrat hi hagi un estímul que no és un perill de veritat, l'amígdala s'activa, i això és un problema, perquè pot generar fòbies, perquè s'activa més de lo normal, o inclús ansietat, una resposta d'ansietat. I inclús, a vegades, és la mateixa persona la que anticipa, i no està el perill, no està la senyal, i la persona la crea. Dius, ostres, i si passa això? I si passa l'altra part? Però no està, però l'anticipa i l'amígdala s'activa. Per tant, aquest és un problema.
Pot reeducar, això?
I es pot reeducar. Hi ha teràpies que funcionen molt bé des de l'àmbit de la psicologia per exposar a la persona a una situació i anar reduint a poc a poc aquesta resposta. O sigui, la idea es tracta de que l'amígdala baixi el seu nivell de resposta. Això ho podem fer de moltes maneres. Ho podem fer amb teràpia psicològica, que funciona molt bé. Es pot fer amb medicació, que té els seus pros i contres. Es pot fer també amb tècniques d'estimulació cerebral no invasiva, que nosaltres al laboratori les fem servir per estudiar el funcionament del cervell i per controlar l'ansietat i les fòbies, també funciona molt bé. O sigui que ho podem fer. Tenim aquesta plasticitat encara per poder corregir aquesta resposta excessiva de l'amígdala.
I aquestes persones que tenen aquesta resposta excessiva de l'amígdala, que diríem, per dir-ho col·loquialment, les persones més patidores, no?
Correcte.
Potser. Això és innat o és a través de les nostres experiències vitals que s'activa més del que seria desitjable per viure més tranquils?
Doncs sabis que hi ha diferències individuals, és a dir, que hi ha una part innata, però la part més important són les experiències que tenim al llarg de la vida. Perquè sabem que hi ha una hormona que s'allibera en situació d'estrès, que es diu cortisol, que aquesta hormona el que fa és potenciar l'amígdala. I és com un peix que es mossega la cua. Quan més estrès patim, doncs s'allibera més cortisol i l'amígdala encara és més reactiva. Si això passa en moments crítics del nostre desenvolupament o en l'edat adulta d'una manera contínua, doncs tenim aquesta resposta augmentada de l'amígdala i això ens posa en una situació problemàtica.
Una altra part important del cervell o que ens ve al cap quan parlem és la memòria, no? I ara que cada vegada tenim una vida més llarga, veiem també com les persones grans comencen a tenir més problemes de demències. Què podem fer al nostre dia a dia per tenir cura de la nostra memòria? Hi ha exercicis que ens funcionin per preservar la memòria?
I tant. El nostre cervell és molt plàstic. Durant tota la nostra vida es manté aquesta plasticitat, òbviament, com tot, Ens fem cada cop més grans, vivim més anys i aquesta plasticitat pot anar disminuint, però la mantenim. I nosaltres podem entrenar la nostra memòria. Hi ha diferents tipus de memòria. Nosaltres podem entrenar la memòria a curt termini, doncs, per exemple, agafant llistes de paraules, intentant repetir-les. Si hem d'anar a comprar al súper, doncs, en comptes d'apuntar-nos els productes que necessitem, doncs, això intentem... Bueno, doncs, haig de comprar llet, haig de comprar ou, haig de comprar pa, peix... Tot això mentalment ho intentem repetir d'una manera contínua i això estem potenciant el funcionament d'una part de l'escorça prefrontal, que és la que, d'alguna manera, està per darrere d'aquesta memòria a curt termini, del que anomenem working memory. O, per exemple, si nosaltres hem de fer coses, i jo sempre vaig amb l'agenda del mòbil, doncs en comptes de delegar l'agenda del mòbil, mentalment intentar recordar-nos de les coses que fem.
Aquest petit esforç, no?
Petit
una mica
esforç,
en el nostre dia a dia.
Fer servir, en comptes de la calculadora, intentar fer càlculs de manera mental, intentar llegir també molt, tot allò que realment, malgrat no estigui vinculat amb la memòria, estigui vinculat amb l'atenció, estigui vinculat amb el funcionament executiu, amb el raonament, tot allò que nosaltres puguem fer redunda positivament en la memòria. Per tant, no cal només recordar paraules i intentar recordar-nos el que hem de comprar al súper, sinó tota la resta de coses que es puguin fer redundaran de manera positiva el funcionament de la memòria.
És una sensació o és cert que la que perdem més aviat és aquesta a curt termini i la memòria a llarg termini sembla que la tenim més present?
Pues mira, això també és bastant curiós perquè quan nosaltres estem davant d'una persona molt gran... Que
els avis, veus, no?, que sempre ens recorden les èpoques de quan ells eren joves.
Efectivament, ens expliquen amb detall una historieta de fa 50 anys i li pregunten, s'ha pres la medicació? I no saben si s'ha pres la medicació o no. El problema és que l'hipocamp, que és la part del cervell que consolida, és a dir, que passa de curt al llarg termini, sobretot aquestes memòries episòdiques, és una estructura que té molta plasticitat, però que també és molt vulnerable. I amb l'edat perdem moltes neurones, o podem perdre moltes neurones en el cas de l'hipocamp. I què és el que perdem? No perdem la capacitat de recordar el que ja tenim guardat, sinó de consolidar la nova informació. Per tant, quan estem davant d'aquesta situació, que el nostre hipocamp no està funcionant de manera correcta, nosaltres podem recordar-nos de records de quan teníem 10 anys, però potser records de lo que hem fet el dia d'abans no ho hem guardat de manera correcta. Que això ho explico al llibre, un cas que és el cas més famós, el cas de Henry Molaison, que li van treure els dos hipocamps. I això va ser al 57, i des del 57 Henry no va poder consolidar nova informació, però el que tenia guardat ho podia recordar. I, de fet, quan ja era gran, que li van fer proves, es explicava quan era petit que estava un viatge en Florida amb la seva família, i es recordava, o sigui, qualsevol detall, però no tenia la capacitat de formar noves memòries.
I per anar acabant, Diego, perquè ens queden un minut i mig, hi ha una part que també depèn del cervell i hi ha molts mites al voltant. És la son. I la migdiada, no? Ara que tenim aquests dispositius intel·ligents, els rellotges intel·ligents que ens monitoritzen la son, jo no sé si els hem de fer gaire cas o no, si allò és gaire rigorós, però què hi ha de cert i de no cert en allò que una migdiadeta és reparadora?
Doncs aquí s'han fet estudis ben fets de laboratori, i es bo fer la migdiada, però hem d'anar amb cuidado. Una migdiada curta, que no passi més de 20 minuts. Si són 20 minuts, 20 minuts seria el temps perfecte. Si passem de 20 minuts, ja entrem en una fase de la son que d'alguna manera després pot redundar negativament a la qualitat de la son de la nit del dia, o sigui, d'aquell dia. I això, sabeu que si nosaltres fem aquesta migdiada de 20 minuts, això és reparador, el nostre cervell descansa i cognitivament funcionarà millor. Per tant, després a la tarda, cognitivament tindrem un funcionament, i a més també això... tenim evidències que millora la nostra salut cerebral. Per tant, la migdiada, consell, és bo fer-la, però no passar-nos d'aquests 20 minuts.
Doncs jo crec que a la gent que li agrada fer migdiada li haurà agradat sentir-te, estarà tranquil·la per aquest últim apunt. Diego Redolar, autor de La mujer ciega que podia haver con la lengua, ens quedarien molts temes per tractar tant, a través de tots els exemples que recull aquest llibre divulgatiu amb tocs de novel·la. També moltes gràcies per acompanyar-nos i molta sort amb el llibre.
Moltíssimes gràcies.